Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Comencem el divan amb una persona que reflexiona, pensa, escriu i comunica. D'ideals i de valors clars, amb una visió en perspectiva, el passat, el present i els futurs possibles. D'esquerres, és historiador, rector de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Va ser comunista, sempre laïcista. Ara diu que s'ha fet independentista, accidentalista, amb la mirada posada en un suposat punt de confluència amb el federalisme. Ens ho haurà d'explicar ell mateix, que ho expressa molt bé en el seu últim llibre que recomanem, Carta a un republicano español. Subtítol, La revuelta catalana, unos meses que estremecieron a España. Senyor Jordi Serrano Blanquer, benvingut al divan.
Moltes gràcies.
Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
A veure, senyor Serrano, no la cantava aquesta cançó, vostè?
Sí, vam anar a Andorra fent autostop per sentir-lo quan estava exiliat.
Sí?
Amb una plaça de toros i jo era molt jovenet. Sí,
sí, va, Paco Ibáñez.
Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar...
I quan diu que la tierra es tuya, a galopar, i vostè cap a Andorra falta gent... Què pensava aquell moment?
Home, eren moments molt emocionants, no? Jo he viscut al revés.
Què vol dir que havia viscut al revés? Tothom viu del dret.
No, he viscut al revés. I ets molt jove, però molt jove. O sigui,
sí?
En aquell moment preníem, diguem, consciència i activisme polític amb 15 anys. No?
Sí.
Molt, molt jove, amb un moment extraordinari, superemocionant. No? Són dues coses.
Això era el 75.
74,
75. Molt bé, 15 anys. Està al 58, aquest senyor.
S'ajunta les dues coses. Un que és molt jove i l'altre que, clar, és un moment realment extraordinari si estàs ficat amb tots aquests lius, no? I vius d'una manera hiperintensa que, a més, no és bo.
No és bo? Per què no és bo?
No, no és gens bo.
Com que no és bo? És necessari, és imprescindible,
no, tan jove.
És just.
No, tan jove.
És necessari.
No, som producte d'una època i això es paga durament.
De quina manera ho ha pagat?
Home, no tenim joventut.
No tenim joventut?
Clar, o sigui, a veure, jo vaig militar a la clandestinitat, a la joventut comunista, amb 15 anys, i assumint un nivell de responsabilitats que jo quan veig els de 15, 16, penso que això...
Clar, no tenen res a veure, eh? Ara són molt més criatures. Quines responsabilitats tenia els 15, 16?
Home, jo em vaig polititzar en un institut públic, al Pau Vila, Sabadell.
Sí?
Vaig veure que allà hi havia més vagues que hores lectives, i que allò era realment impressionant, i amb un altre col·lega vam dir, això organitza algú. O sigui, tontos del tot no som, diguem-ne, no? Vam anar a veure qui organitzaven, i organitzaven la Joventut Comunista de Catalunya, eren els joves del suc, diguem.
Sí, sí.
I ens hi vam apuntar. I llavors, al cap de poc, ets jefe d'una cèl·lula, al cap de poc ets jefe de batxillers de Sabadell, estàs organitzant les vagues a nivell català, al cap de poc ets no sé què, i al cap de poc ets el jefe de la Joventut Comunista de Sabadell de 300 persones a la clandestinitat. I això, en aquell moment que hi ha gent torturada, que el risc era cada dia tirant octavetes o fent pintades o tot això, hòstia, això és molt fort. O sigui, a veure, jo segurament tinc un temperament també de molt patidor. Segurament hi ha altra gent que ho ha viscut d'una altra manera, però jo vaig patir molt i vaig sortir molt tocat de tot.
Escaldat. Patir per què? Patir per por de mal de la policia, por d'anar a la presó, por de tortures?
Clar, clar.
I ara, perquè aquests dies que hem sentit a Barrio Nuevo, però és que...
No, clar.
S'ha estat molt més cap aquí, diria, a Barrio Nuevo, ja figura que en la democràcia. Però de què tenia por?
No, home, de totes aquestes coses, perquè Sí, el Domènec Martínez Terrassenc l'agafen a Madrid, és una història llarga, però al final torturen el comitè executiu de la Unió de Juventudes Comunistes d'Espanya al febrer del 76, hi ha mort Franco, els torturen d'una manera supersalvatge, hi ha una parella dintre el comitè executiu, els torturen junts, no se sap ben bé... Bueno, hi ha una referència escrita del que va passar, però no a aquest nivell de detalls. La noia estava embarassada, perd el fill i el seu col·lega suïcida al cap de 3 mesos. O sigui, el nivell de quan tu estàs amb això,
sí,
en aquell moment d'incertesa, ara sabem el que va passar, però en aquell moment no. Quan duraria?
No, clar, no, llavors no se sabia què passava, no? ni quan duraria, que és una molt bona, clar. Diríem, idea, no? Perquè quan un ja hi du tants anys, no sap que en falten tants perquè s'acabi.
Els historiadors som els que després ho expliquem, però un no diu me'n vaig a la guerra dels 40 anys. Se'n va una guerra, llavors dura 40. No? Els historiadors després ho expliquem. Però bueno, hi ha altres moments, organitzem el Festival de Pobles d'Espanya amb Lluís Llach, La Bordeta, Oscorri, no sé què, Camp del Sabadell no s'havia fet mai. Un nivell de risc a la joventut comunista organitzant això pels equips de so, etcètera, si arriba a ploure no sé què passa. I ara el que negociava amb el jefe de la Brigada Política i Social a les condicions de l'acte, pensant-se ell que jo no era comunista. Llavors, quan et trucaven a casa i deien que se presente Jordi Serrano, home, molta gràcia no feia.
I deia Jordi, ja? No deia Jorge?
Jorge
Serrano?
Se m'ha escapat, i a més el DNI tenia Jorge.
Tenia Jorge.
El primer que es va... O sigui, jo devia ser dels primers que, quan va ser possible canviar-te el DNI, vaig anar la setmana següent, perquè això era horrorós. Sí.
Vista en perspectiva, s'ho va valdre?
Sí?
Sí,
i tant. I tant. O sigui, les victòries cal saber veure-les.
Ah, que bona aquesta frase, eh? Les victòries cal saber veure-les.
I nosaltres veníem d'un país lamentable, només cal veure un nodo, diguem-ne, no? I unes ciutats com Sabadell, però com totes, que als carrers no hi havia clavegueres, no hi havia llums, no hi havia places, no hi havia res, no hi havia seguretat social com l'entenem. Hi havia una cosa com del tercer món. Arriba la democràcia i es va construir un estat del benestar. Després, amb insuficiències que podem explicar, eh? Però no hi havia històries clíniques, no hi havia CAPs. Es fa la reforma a l'assistència primària a Catalunya després del Congrés de Cultura Catalana, de les 6 experiències pilot que es fan, 4 es fan a Sabadell, i ara a tot Espanya hi ha centres d'assistència primària. No? Bueno, és que això no hi era. O hi havia molts nens que no tenien escola, però molts. Molts, vull dir molts. Bueno, es van construir la tira d'escoles a Catalunya, això és una mica mèrit de tothom, eh? No? I les ciutats van canviar, diguem, en 10 anys van canviar com no havíem canviat en els darrers 40. No?
És com si passessin d'aquell gris o tons de grisos als colors a les ciutats, no? Com si de cop poguessis veure el verd, el blau, el vermell, hi hagués vida i no una mena de cosa pesant, eh? sobre la ciutat. Jordi Serrano, avui al divan. Te recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.
I Víctor Jara aquí cantant Te recuerdo, Amanda. Què?
Bueno, home, perquè la revolució dels clavells a Portugal,
sí,
i la Unitat Popular a Xile, Salvador Allende, tot això formava part del nostre entorn cultural, musical, polític, etc. I d'alguna manera la joventut et marca la vida, no?
I és bona aquesta també. I ara quins referents hi haurien? Saps?
Mira, jo un dia soc amic del Xavi Domènech.
Sí.
I un dia i som els dos historiadors i de Sabadell. I llavors, històricament, hem anat discutint. No?
Sí, sí.
Com una discussió generacional. I un dia em deia, home, quina sort que veu tenir de viure un moment de ruptura, de canvi, de ruptura, no té altres connotacions, de canvi, d'il·lusió, de gran mobilització. Jo vaig dir, mira, cada generació té els seus moments, no? Bueno, ell, anys després, va guanyar unes eleccions al Parlament Espanyol amb el doble de vots que el Suc, no? I el vaig trucar i vaig dir, no te'n recordaràs de la conversa, però has tret quasi el doble, una mica més, però una mica menys, però no, quasi el doble de vots del Suc. Jo et vaig dir que cada generació té les seves oportunitats, és que és una demostració, et felicito.
Jordi Serrano, divan.
Nuestra lana extremeña y andaluza se transforma en finos tejidos para caballero y señora en la ciudad de Sabadell. Justamente por el esfuerzo colectivo puesto a través de siglos en el desarrollo de su industria textil, Sabadell ha llegado a ser la segunda ciudad de Cataluña y el primer centro pañero de la nación.
Jordi Serrano ens parlava del tèxtil i de Sabadell, i aquí el nostre company Josep Lluís Santissó ha trobat aquest nodo del 44, parlant de Sabadell justament. A veure, això del tèxtil a Sabadell també ve de família, no?
Bueno, hi ha el meu pare teòric tèxtil.
Sí. Què és un teòric tèxtil?
Bueno, seria una mena d'enginyer del tèxtil, de la gent que coneixia els teixits. I
se li deia un teòric, sí?
El teòric tèxtil, sí.
Sí.
I llavors era una mica els especialistes en els teixits i en les formes de fer-ho. Jo tampoc no hi entenc, d'això, però i clar, la ciutat té, és dels primers llocs Sabadell que es fa la revolució industrial a Catalunya i a Espanya.
Uh-huh.
Sabadell, Terrassa, Sant Andreu del Palomar, Sants, bueno, quan Barcelona no era encara Barcelona, es posen les primeres màquines de vapor portades per anglesos, etc. I aquí surt un moviment obrer molt organitzat i que és punta de llança dels moviments progressistes al món i especialment a Espanya. És a dir, quasi tots els moviments emancipatoris catalans surten de l'organització del moviment obrer desenvolupat. No?
Jo he parlat de Mataró, ara, eh?
Bueno, sí,
també, clar, clar. A veure, és que aquí cadascun és de Sabadell, l'altre és de Mataró, sí, sí. Els tèxtils, el moviment obrer, tot això, no? Els anarquistes, no? El Pairó, clar, tot això.
Dirigent d'una cooperativa de 1.000 treballadors del vidre, no?
Sí, sí, de Cristalleries de Mataró, finalment es va dir, sí, sí, de Cristalleries de Mataró. A veure, el pare, en Josep, com era el pare?
Bueno, era un producte d'una època. De fet, el meu avi era picapedrer i era col·leccionista i tal. I el meu pare ja és producte de l'època de la postguerra, no? És d'Acció Catòlica, és un home, bueno, en part conservador i que evoluciona junt amb la meva mare al llarg del temps, fins a descobrir que en la democràcia, en la llibertat hi ha altres coses, però que ells no havien conegut. Així com els nostres avis sí, havien conegut la república i altres mons i altres vides, aquesta generació no.
I com algú que era catòlic, després quan veu que el seu fill Jordi parla de Ferrer Guàrdia i de la laïcitat sempre, quina relació tenia?
Bueno, ell va morir fa anys, no? Ells tampoc
era tan clar?
Va veure tot això, no? Només a l'inici. Bueno, ell havia fet una evolució, com molta d'aquesta gent, que no havien col·laborat mai amb el franquisme, van fer una evolució sincera cap a la llibertat, però descobrint-ho. És que la gent que no tenia molts, molts diners i que podia anar a França o podia enviar el seu fill a la Sorbona, el seu horitzó cultural, intel·lectual, polític, etc., era molt limitat, no? Llavors, en la vinguda de la democràcia, aquesta generació va anar evolucionant, no? Però els hi va costar.
Què li agradaria poder-li dir que no li va arribar a dir mai?
És difícil. És difícil. Bueno, a mi que m'hagués agradat que hagués tingut una altra joventut, no? Si tenir la joventut als anys 40 és una cosa horrorosa.
I la mare? La mare té anys, no?
Sí, ell encara viu, té quasi 90,
sí.
Està molt activa, ha sigut sempre molt activa,
sí.
A un nivell d'activisme que jo alguna vegada li deia, hòstia, m'estàs estressant de la quantitat de coses i d'ajudar a Càritas i de fer de voluntari no sé on i de fer tot el dia, com ara menys, perquè els anys pesen, però bueno, continua tenint el cap molt clar i és, jo crec que hi ha unes generacions que han sobreviscut a moltes penalitats, no? I que amb algunes coses donen mil voltes, no?
L'Anna Maria, amb 6 fills, quins valors li van transmetre el pare i la mare?
Bueno, és que és un altre món del que vivim ara, no? En aquell moment no es feien les preguntes que ara es fa la gent. No?
No sé si hem avançat fent-nos tantes preguntes, perquè no trobem les respostes.
Bueno, però ja són generacions de... Sí, aquí, jo crec que amb una generació han fet un canvi brutal, pel que no vulgui veure. Hi ha unes generacions que no es plantejaven només la supervivència i no es feien mai la pregunta de, no sé, si sóc feliç o si... No, o sigui, ells vivien en una situació molt contundent, dura, i estaven molt vinculats a les necessitats materials i a la terra, no? Nosaltres ara volem molt, no?
Avui parlem amb Jordi Serrano, que acaba d'escriure carta a un republicano espanyol.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I aquí tenim els Stones amb aquesta Angie, que li recorda?
Bueno, clar, és que ara et diré una cosa de iaios, no?
A veure.
Sí, jo tinc 64, però jo considero que a partir del 80 i algo ja no es va fer massa música.
Oh!
Sí. És així. A veure, podria venir cada bé aquí, no? Però no cal.
No cal. Aquí es ve dir allò que ho penses.
Jo em vaig quedar així, a mi diran que sóc iaio, però... Jo crec que hi va haver un moment de música, Bob Dylan, Rollins, sí. Tot això, i tots la música negra, etc., que era molt de veritat.
Sí, era d'estómac.
I
sí.
El que cantaven ho feien, amb totes les conseqüències, només cal llegir el llibre de memòries del Keith Richards per veure el que feia aquesta gent. Diguem,
no? Jordi Serrano.
No me gusta el rock!
També la triada, ell, eh?
La novia del gelito, hey. Tiene una raja que se la ha hecho el gelito. Okay. Con la navaja, la novia del gelito, tiene un chichón que se lo ha hecho el gelito. De un bofetón, venga esta mala hostia, la gelito en cuestión.
Gelito, siniestro total, què hi fa aquí, al seu divan, senyor Serrano?
Fins fa poc,
sí.
Jo tot el que he escrit, ho he escrit escoltant rock dur a tota pastilla.
Ah, molt bé, si anem parlant de rock dur, sí.
I segurament moltes vegades més en anglès, perquè com que no sé anglès, així no em despista
a la lletra.
La lletra. Però si jo he escoltat i he escrit sempre,
sí.
Des de la universitat, estudiar amb la música així a tota pastilla.
Gasta mala hòstia! Mala hòstia, gasta! Gasta mala hòstia! Gasta mala hòstia!
Aquesta sí que s'entén, diria. No? Aquesta sí,
no,
eh?
Sí, de tot. Això forma part de la part una mica gamberra que tots portem dins i que d'alguna manera s'ha d'expressar.
Tan ben posat i col·locat aquí el profe... Això és allò que dèiem, no? A partir d'un determinat moment...
Tot això de tocat i posat és totalment possible.
Ah, sí? Compte, tu. Això ho hem descobert avui, eh?
Bueno, sí, un gran procés de descoberta personal.
Molt bé. Amb Deep Purple avui també en el seu divan i després encara divanejarem per a altres cançons. Però anem cap a una mica cap a aquest llibre, Carta a un republicano espanyol, que comença amb un pròleg de José Beiras, diríem molt sorprenent, molt interessant, que parla de tirar por elevación. Jordi, has tirado por elevación, no? Què vol dir tirar por elevación?
Bueno, té a veure amb aquesta meva experiència personal. I és a dir, jo com que sóc així molt acollonit, patidor... No?
No. La primera cosa no la podem subscriure, la segona no la sabem.
Bé, sí. I llavors, això m'ha donat una virtut.
Quina?
És ser veure la cara del feixisme molt ràpidament.
I on la veu ara, la cara del feixisme?
Home, està per tot arreu. I, en canvi, diguem, jo crec que encara hi ha una certa inèrcia de dir el juez conservador. No. Sí, una persona que és més gran que jo i que quan hi havia el franquisme no va fer res, perquè li semblava que no, a mi no em donarà lliçons de democràcia. Sí. Tots els jutges que van jutjar els independentistes catalans al Tribunal Suprem eren més grans, la meva edat, o més grans que jo. No hi ha cap que fes res durant el franquisme per aconseguir la llibertat i tenen comportaments, la major part i sobretot els més coneguts, molt neofalangistes. Sí.
Amb quines actituds, amb quins fets diria que tenen aquests comportaments?
Home, per exemple, hi ha el moment que el Marchena interroga la filòsofa catalana... Hòstia, que ara no em sortirà el nom.
Marina Garcés. Que l'hem tingut al divan.
Doctora Marina Garcés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest fragment que ens l'ha triat la doctora Marina Garcés.
És un fragment d'una...
Una gran personalitat intel·lectual. Sí. La va tractar d'una manera misògena i neofeixista. No? I a la mateixa sala van treure una setmana abans del judici una creu que dius, bueno, des de l'any 77 fins a aquell moment ningú se li havia acudit de que potser una sala tan important d'un Tribunal Suprem no hi pot haver una creu, un símbol
religiós. La creu ha d'estar a l'església.
Clar. Doncs, bueno, hi ha molts símptomes d'això i hi ha moltes actituds. Jo crec que no hi han posat les paraules suficients i Fontana, el Josep Fontana, que per mi és com la referència de gran historiador...
Que també li hem fet un divan, li van fer, sí.
Doncs deia, hay que volver a utilizar las palabras de cuando la gente son tontos, decir que son tontos. I llavors jo he utilitzat una mica un registre a l'escriure diferent. No?
Aquesta idea és bona. Bueno, primer sentirem, anem a veure la Marchena.
Jo el 1 de octubre aluciné de...
Vamos a ver, señor Salellas.
Advocat.
Mire, usted no viene aquí. Y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó. Y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro. Si usted tenía conocimiento de esa prohibición, a partir de ahí, todas sus apreciaciones personales y valoraciones personales no tienen ningún interés. De ahí que debe usted prescindir de ellas, aunque le encantaría explayarse y hacer todas las matizaciones que quisiera hacer, pero esas matizaciones que no son sobre los hechos, sino exclusivamente sobre su valoración personal, no interesan al tribunal y no podemos perder el tiempo. Haga otra pregunta si está la
palabra. Sí, señoría, únicamente dejar constancia que las percepciones de los testigos del 1 de octubre cuando fueron agentes policiales, el tribunal los aceptó. Yo dejo constancia de
sí,
mi protesta,
vale,
por la forma en la que el tribunal
sí,
está dirigiendo.
Una cosa son las percepciones sensoriales y otra cosa las percepciones emotivas acerca de la alucinación.
Si fueron pertinentes, señoría.
Mire, en cualquier caso, formule otra pregunta, señor Salellas.
Bueno,
estàs bé recordar-ho ara, eh?
Deixa'm dir una cosa.
Sí.
Quina rapidesa. Què? Els serveis tècnics, perquè això no Susana, estava preparat.
Josep Lluís Santi, no, ho he buscat, ho he trobat.
No me'n sé venir.
Sí. Això ho fem ara, allò, diríem, en la conversa, no? Que dius, ai, ara no recordo, jo no he... O sigui, la Marina Garcés, que és una crac, no he recordat que era filòsofa, no? Perquè la tenia com gran pensadora, però no he recordat la llicenciatura. Un cop sabut que és ella, clar, que hem buscat el moment, eh? Bestial, aquest moment. La democràcia, diu, es pot anar perdent. Escriu el llibre. Com es pot anar perdent? Això és anar perdent, la democràcia?
Bueno, home, el que acabem de sentir del Marchena és evident, no? És una actitud, això, neofalangista, de gent que no creu en la democràcia, en la llibertat, que quan tenien l'obligació de fer alguna cosa no ho van fer, vull dir que... Tal. Ara, si anem a la fons al fons de la qüestió, és a dir, a Espanya hi han hagut tres guerres carlines, la dictadura Primo de Rivera i la dictadura franquista de 40 anys. O sigui, és evident que, com deia Walter Benjamin, la història va endavant i va enrere. I ara estem en un moment que hi ha el perill d'anar enrere. Ara, si
hi ha el perill o ja s'hi ha anat?
Bueno, també depèn. És a dir, hi havia...
Si no és igual en tots els àmbits.
No, hi havia un monstre que no calia que actués. Perquè és la teoria del millón de muertos d'Alba Rico, no? Diu, el monstre no cal que actuï, de tant en quant es carrega un milió de muertos i llavors la gent ja sap el que ha de fer, no? L'1 d'octubre signifiquen dues generacions que exploren límits, que ja no tenen por i que obliguen el monstre a sortir. I això ho trobo extraordinàriament positiu.
Clar, aquesta és molt bona, perquè en el llibre, sempre que ens parla de l'1 d'octubre, posa l'accent amb la gent jove, amb la gent de sota de menys de 60 anys. Per això mateix.
Clar, és que hi ha unes generacions que són les generacions de la por, que... Ara podríem dir que són entre 63 i 65 anys. O sigui, jo sóc el dels últims moicano de l'antifranquisme, diguem-ne, però dos o tres anys després...
La frontissa, seria?
Hi ha un abisme, i jo això ho trobo positiu, perquè nosaltres també vam ser uns joves que ens vam enfrontar amb unes coses i vam explorar límits, no? I també els vam trobar, alguns durament. Bueno, ara dues generacions ho han intentat. Jo això ho trobo super extraordinari, super emocionant i super positiu, no?
Clar, però al final en parla com d'una revolta catalana. Sí, també n'explica, és molt bo el llibre, perquè fa els antecedents, com s'ha arribat fins aquí, no? I en parla amb clau d'èxit de l'1 d'octubre? Per què?
Bueno, perquè... O sigui, no sé, en la vida de les persones, o sigui, els oients que pensin en termes socials i polítics, no en termes personals, familiars, de parella, etc., sinó en termes socials de lo comú. Quants moments, quantes etapes emocionants haurà, i de canvi hauran viscut en la vida? Una? Dues?
Clar, però quin canvi? Quin canvi hi ha hagut ara mateix? Algú pot pensar, bueno, però si estem pitjor que estàvem. Bueno, si ara som, tenim menys autonomia que teníem. No. Però si aquí s'està vivint una involució, sí. Si continua havent-hi gent des del mateix Puigdemont a la mateixa Marta Rovira que han de viure fora, li diguem exiliats o com vulguem, no? I els que han sortit de la presó allà, o sigui, que això es pot tirar enrere, reversible. Com es pot pensar que ara estem millor que abans del 2017, senyor Jordi Serrano?
Sí, perquè el canvi polític primer s'anticipa un canvi de mentalitats, i el canvi de mentalitats que hem viscut és brutal, i no passa quasi mai. I és de simplificant ara, perquè jo el llibre dono moltes notes a peu de pàgina i moltes coses. Moltes, ara, de memòria, és una mica difícil. Però a veure, de l'any 10 hi havia un 13% d'indepes.
Sí.
Val? Ara n'hi ha un 48-52%.
Sí.
Poc ens posarem, val? De republicans, quants hi havia? No ho sabem, val? Ara hi ha un 75-80% de republicans. Després hi ha uns quants que creuen en omnis, val? I després n'hi ha alguns que són monàrquics a Catalunya.
Per aquesta ordre.
Ja quasi no sabem ni qui són. Bé, un canvi d'aquesta naturalesa era impensable, ha sigut brutal, no té marxa enrere, i a més, com més jove, més indepe, més republicà, i com més nivell cultural, també. Llavors, Això ho trobo...
Molt bé, molt bé. Però vist el que s'ha vist, diríem, ara veurem, no?, en les següents eleccions, però que no s'ha implementat cap república ni cap estat independent, no sembla pas que això sigui un èxit.
Ja, però a veure, si fos tan fàcil, algú des de 1714 ho hagués fet. I això és molt difícil. I tots els canvis són molt complicats i molt difícils. Però hi ha una primera idea del desafiament que per si mateix és bo, perquè ensenya a la gent que les coses són d'una manera però podrien ser d'una altra. I això anticipa els canvis. I jo crec que per la part contrària, no?, ho han jugat supermalament. És a dir, és superfatal com ho han jugat tot això. Perquè han aconseguit que a Catalunya no hi ha dues comunitats. Hi ha un 70 o un 80% de republicans. No hi ha un 50% de monàrquics de dretes.
Clar, però això és posar-ho entre monàrquics i republicans, i l'altre és posar l'eix entre independentistes i no independentistes. Aquí hi hauria un mig-mig, és igual, un 48 o un 52. Sí, però... Ara, esclar, si ho mirem de monàrquics o republicans, aquí molta bogeria per la monarquia espanyola ja no la teníem abans. Si bé és veritat que ha caigut el prestigi i les adhesions i tot d'una manera... brutal, diríem, no? Diríem el...
Hi havia un 30 o un 40% que creia que el rei igual podia fer de moderador i de trobar una solució.
No, el 3 d'octubre, clar, ho han dit a l'hora.
Però la solució passa per la república, des del meu punt de vista, i aquest és el... Jo si hagués de fer un retret a la transició,
sí.
No diria tots els que diuen els que no hi eren. I s'havíeu d'haver aguantat més, no sé què. Bueno, sí, jo vam sortir d'allà tots molt malament. Els joves, una part molt important a l'heroïna. O sigui, va ser una catàstrofe, allò.
Sí.
Però jo no diria el que diu la gent, que és molt fàcil. Jo el que diria és que es va renunciar a la república i a l'horitzó republicà. T'ho dic des del suc.
Però es va renunciar llavors... I jo diria que s'està renunciant ara.
No.
És a dir, en el moment en què abdica l'emèrito, ves tu com si diguéssim allà Rubalcaba i etcètera, no, nosaltres som república, però tots ajudar el rei. Quan ara veus que Narcís Serra acaba admetent que li havia de muntar els espais per les senyoretes en el Joan Carles, dius, aquests eren republicans?
No.
És que, esclar, és que si no l'Estat no s'aguantava. I de vegades, després d'un 23F, que també ho pots entendre, del 81, semblava que si mantenies el rei, mantenies l'Estat, sí o no?
Sí, clar, però aquest és l'error del suc i del PC i d'una part de l'antifranquisme a la transició i després el 23F, diguem-ne, no? I és creure que és possible una política territorial o una política social potent amb la monarquia. Una cosa que sabia qualsevol obrer amb consciència de classe fins a 1939, després això es perd la idea. I hem viscut amb un rei que té tots els defectes del món, però ho tenien tots els Borbons. O sigui, ja hi ha Talleyrand, el 1700 no sé què, que deia «Todos los reyes roben, però los Borbones exageren». No?
Que bona aquesta.
1700 i pico, i més o menys la frase és així, la dic en castellà, però la llegi en castellà. Però, què ha fet dues generacions en aquí? Han fet una mica el passarell, entenc jo, no? Llavors, ara la gent s'ha adonat d'aquesta situació i això anticipa els futurs canvis. Com seran i de quina manera? No ho sabem. S'ha provat d'una manera, hi ha hagut una generació que ha explorat els límits i els ha trobat, i això és molt bo. És boníssim, perquè la següent serà a veure quina estratègia...
Però no està trigant massa aquesta estratègia? Jo quan jo veig aquesta taula de diàleg, diu, però si ni l'han parada, aquesta taula de diàleg.
És normal, això.
Per què?
Home, les negociacions entre el Vietnam del Nord i Estats Units, que a més em sembla que hi havia Vietnam del Sud i hi havia els russos, i una taula 4, van trigar anys en decidir com s'asseien. No? Aquí és que pensem, això de les xarxes socials, que tot va tan ràpid... que les coses haurien d'anar molt més ràpid del que van. Jo vaig pensar al finals del 17 i el 18, diem presonaments, no sé què, és difícil definir-ho molt, però jo vaig pensar, el que ha passat és tan bèstia que jo em donaria 5 anys de reflexió.
Però aquests 5 anys que hem viscut...
Però no hem reflexionat.
Aquí vaig.
Però hem fet el pim-pam-pum. Val? Però no hem reflexionat d'on estaven els límits i quins són els passos.
Quins serien els passos? Home, per exemple, perquè vostè sí que ha reflexionat.
Home, quan es proclama la República des del Palau de la Generalitat el 31, els republicans espanyols no envien l'exèrcit. Envien a 3 persones, 2 catalans, a veure com ho arreglem. I ho arreglen. I hi ha molta discussió als historiadors, però comença una de les etapes més brillants de la història de Catalunya, la Segona República. I a Espanya igual. Jo crec que el que hauríem d'estudiar és la possibilitat de que amb el rei és impossible una política federal. És a dir, ser federalista i monàrquic és un oxímoron.
Ser federalista. Vostè diu, per exemple, en el 2003, agafo aquesta idea, perquè aquí ens semblaria que de federalistes hi ha vostè, Arriceta, que va sempre amb l'acord aquell de Granada, la declaració de Granada, no? Però que a la pràctica us no veig que hagin federalitzat mai res. El 2003, deia, Esquerra proposava aquesta tercera via, acompanyant el PSC fins on fos possible, que seria aquest punt d'intersecció entre el federalisme i l'independentisme. Per això ara? Ara?
Però a veure, quin va ser el resultat? El Tribunal Constitucional, que no l'ha escollit ningú com a tercera cambra, es va ficar al mig, va desautoritzar el Congrés i el Senat espanyol, és a dir, va fer un cop d'estat, i va dir que la via cap al federalisme és impossible. És a dir, els federalistes estan en estat de xoc des del 2010. Això no s'explica, això no es diu. O sigui, el president de la Generalitat, quan hi ha la sentència del Tribunal Constitucional, és José Montilla, un home nascut a Iznájar, Córdoba.
Sí.
No? Bueno, no n'hem tret cap conclusió d'això. I quina és la conclusió? És que el federalisme és impossible amb una monarquia. Això també ho sabia qualsevol obrer fins al 39. Llavors, resulta que ara no ho sabem. Però a més, deixa'm dir-te una cosa. És, jo em considero independentista i federalista.
A veure, com es pot ser independentista i federalista
alhora? Perquè sóc federalista de veritat. I un federalista de veritat ha de ser anticlerical, lliure pensador i republicà, fonamentalment.
Per què ho ha de ser?
Bueno, perquè és on surt les idees. És a dir, d'on surt el federalisme a Catalunya i a Espanya? Del republicanisme, del Partit Republicà Federal Democràtic, no? Si la primera república, en comptes Pi Margall de durar 6 mesos com a president, hagués durat 4 anys, o si quan hi ha el cop d'estat de Pavia que estaven discutint tornar a posar Pi Margall, això hagués funcionat, a Catalunya hi hagués hagut un estat català federat a Espanya. Com? De manera sinalagmàtica. És una paraula que la gent no entén, però vol dir com el poble de Catalunya vulgui. I el president d'aquest estat català, en 1873-74, hagués sigut segurament Ildefons Cerdà, conegut per l'Eixample, però no perquè era comunista i republicà federal, o Ansel Clavé, conegut pels cors de Clavé, però no perquè era socialista, comunista i federalista i republicà. Llavors, home, aquí aquesta tradició ve d'aquí. L'independentisme ve del republicanisme federal de Roca Ferreres, que és el primer independentisme modern i que era republicà federal.
Llavors, sí, com si diguéssim, el primer pas necessari és que no hi hagi monarquia, no que no hi hagi aquest rei, entenc que no hi hagi monarquia, és a dir, ni que realment doncs, la princesa fos... Això no, que no hi hagi monarquia. Com es fa perquè no hi hagi monarquia?
Bueno, jo sóc historiador i he fet un llibre.
Sí, m'ha fet uns quants, però sí. Però com es fa?
No, que els llibres, els historiadors expliquen el passat.
Sí, és com els del temps, que sempre l'encerten quan parlen del
correcte.
Temps. Que va fer ahir.
Són bons analitzant... Bueno, sí, són bons analitzant el passat, però el futur no. Però, home, hi ha una ensenyança molt ràpida aquí. I és, si es vol un canvi, cal fer una aliança republicana a Espanya.
I és possible?
Bueno, clar, si fos tan fàcil, algú ho hagués fet.
Qui l'hauria de promoure?
Eh?
Qui l'hauria de promoure?
Pues, de moment l'hauríem de promoure nosaltres, que és el que ens interessa. O sigui, la idea des de Catalunya de dir, oblidem-se de Madrid, anem a solucionar Brussel·les, ja hem vist que tampoc funciona.
Bueno, de moment no va del tot malament, va més bé que malament.
Cap país va reconèixer res.
Això és veritat, però tampoc es va arribar ni a riar la bandera, ni es va publicar en el DOC.
Tampoc ho haguessin fet. O sigui, el 36-37 bombardejava a Barcelona l'aviació italiana, feixista, i no es va moure ni un dit. La Unió Europea està veient com s'ofeguen nens al Mediterrani i no només no mouen dit, sinó que els pobres ONGs que van amb vaixells...
Els hi van al darrere.
Vull dir que jo d'això no n'espero res. Les batalles es donen on cal donar-les.
Llavors diu, si Catalunya només pensa en Catalunya i no en ajuntar-se amb els republicans espanyols, no se'n surt. Seria aquesta la primera hipòtesi de treball?
No, que hi ha d'haver una aliança republicana per establir una república i després discutir com s'organitza aquesta república. Llavors hi haurà una gent que vol independència i uns altres que voldran federar-se.
I vostè per què és independentista accidentalista?
Home, perquè per les raons que estic explicant, en una monarquia és impossible que els pobles decideixin ni un projecte territorial, però tampoc un projecte social. És a dir, el rei és, amb la seva inviolabilitat,
si
ho direm bé això,
és igual, ja ho entenem,
cobreix
que és inviolable.
Sí. Tot l'IBEX 35, o sigui, no sé que la gent... O sigui, si fos president de la República, l'actual rei, no l'emèrit, l'actual, ja hagués abdicat 25 vegades. O sigui, un president de la República que se li troba una societat al Panamà amb uns comptes a Suïssa, estaria dimitit fa molts dies. Ho sabia, no ho diu fins al cap d'un any que es descobreix. Tota la família funcionava amb diner negre, excepte ell. Volen que ens ho creguem. Llavors ell surt i diu... renuncia a una herència, qualsevol advocat sap que un no renuncia a una herència que
no ha cobrat.
Bueno, i llavors aquí tothom mira cap a una altra
cantó. Però mira cap a una altra banda i agafo, com si diguéssim, la hipòtesi de Narcís Serra. Potser no ha canviat tant, perquè pensen que si no es mira cap a una altra banda, com que sacseja tot tant, hi ha por del canvi. Perquè el canvi els deixarà d'entrada en una posició pitjor, aquests que tenen el poder.
Ja, clar, però, a veure, si no han trobat M. Rajoy, sí, a veure, és que, com deia Gabilondo, les pel·lícules americanes que lluiten contra la màfia s'acaben el dia que descobreixen el comptable i el llibre de comptabilitat.
Sí, aquí no, aquí no saben qui és M. Rajoy, ni idea,
tu. Ja, però troben el comptable i el llibre de comptabilitat. No sé què volen els jutges, que el llibre de comptabilitat B vagi un registre mercantil? Sí, és que, clar, és molt fort.
Però llavors, és clar, arribat en aquest punt, que també en parla molt dels jutges, dius, bueno, és clar, amb el poder judicial, quan està referit, diríem, al que són els elements clau de la Constitució de l'Estat, no s'hi pot comptar.
Clar.
O si no s'hi pot comptar, amb què s'ha de comptar?
Ja, però, per exemple, també hi ha una mala percepció de com funcionen aquestes coses des del meu punt de vista aquí, no? I és, es diu, hi ha un bipartidisme i tal, no és veritat.
No hi ha, a Espanya no hi ha un bipartidisme?
No hi ha bipartidisme. Fa 24 anys que el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, mana el PP i l'extrema dreta. 24 anys. Cada vegada que, quan hi ha el Zapatero, el que fan és bloquejar la renovació, i ara ho estem veient. O sigui, portem 3 anys i mig bloquejant la renovació. Per què? Perquè aquests jutges van exonerant tots els casos de corrupció del PP a punta pala.
O sigui, i com es pot canviar això?
Bueno, doncs aquí convé una nova estratègia diferent de la que hem segut fins ara, i haurien d'haver molts think tanks plantejant com fer-ho, no?
Que no hi són.
Bueno, de moment és que hi ha molt la política aquesta, jo dic una frase, tu en dius una altra, i a veure qui és més enginyós. Bueno, pues, no sé, això s'hauria de fer sense tanta pressió pública, amb més llibres, amb més reflexió, amb més seminaris, calladets, etc. No? No sabem com què fer.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Jordi Serrano, avui al divan.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
De matinada em trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada al seu fill.
Maria del Mar Bonet, i què volen aquesta gent també d'aquells primers anys, eh? Què pensava llavors?
Bueno, clar, vivia en aquesta situació, però jo acabo el llibre aquest, Carta a un republicano espanyol, amb això.
De gent que truquen de matinada, la mare ben poc en sap, de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava, que volen aquesta gent que truquen de matinada, que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremoló, també en un truc a Trentalba, que volen aquesta gent que truca de matinada.
Existe una evidente relación entre el 1 de octubre y el hecho de que por fin un gobierno español se atreva a sacar el cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Quien no quiera ver la conexión es que directamente está ciego. Cuando alguien se pregunta cómo se puede arreglar todo esto, surgen dos tipos de respuesta. La concreta ya la he dibujado antes, pero obviamente hay una premisa indispensable, que haya compañeros de viaje de la República en España. No me digáis que nos gustaría que los jueces del Constitucional o de la manada tuvieran que jurar una constitución republicana federal y feminista. Me gusta el ideal de la esperanza republicana. Cuando Francesc Macià proclama la República Catalana desde el balcón del Palau de la Generalitat, lo hace así: por Cataluña, por los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos.
Alerta, vius, jo sé que si caiguesses tants anys, molts anys, massa anys et demanaven.
Raimon, també un referent.
He triat aquesta cançó perquè és dels moments més emocionants de la meva vida.
Sí.
Vaga general de Sabadell, la ciutat es paralitza una setmana, jo era dirigent del SUC en aquell moment a la ciutat, molt jovenet, però... I es paralitza la ciutat, cau l'Ajuntament franquista, i al cap de 15 dies es fa una reunió clandestina de 100 quadres del SUC a Sentmenat, i hi ha un moment, és tot el dia discutint com ha anat la vaga general, diu, companys, ara es tancaran les portes, ningú podrà hi sortir d'aquí perquè passarà alguna cosa. Mm-hmm. I entra Gregorio López Raimundo.
Wow.
No l'havia vist mai ningú, perquè les fotos del Gregorio és perquè no l'enxampessin, portava 20 anys vivint a la clandestinitat a Barcelona, va entrar... I era segurament la vegada que a l'interior de Catalunya es reunien més gent. I va ser una cosa realment extraordinària formar part dels moments aquests que un recorda sempre.
Que es va forjant aquests dies terribles, temps aquest temps de tantes ignoràncies. No m'he girat mentre serem creuades, he sentit fort un gran orgull molt d'home. No em trobes sol, company, no et trobes sol. I en som molts més dels que ells volen i diuen.
El monstruo estaba vivo, vigilando, y se ha despertado. Desengañaos. Los catalanes han desafiado en primer lugar al monstruo, pero al monstruo no le importa nada si el que desafía es catalán, madrileño o murciano. ¿Creías que no iría por ti? Elías Canetti nos explicó qué había que hacer para vencer al monstruo al poder. Lo resume al final de su extraordinaria obra Masa y poder. Quien quiera reducir el poder debe mirar la orden de hito en hito sin temor y encontrar los medios para despojarla de su aguijón. Amigo lector, tienes que hacer algo, tienes que organizarte y participar, si no, cuando llamen de madrugada a tu casa, igual tienes que saltar por un balcón y años después cantaremos todos por ti la canción de María del Mar Bonet, que vol aquesta gent que truca de matinada, aunque sea tarde.
De matinada en trucar...
¿Estarás muerto? No, ¿y es que doblan las campanas? ¿Crees que doblan por los catalanes? No, no seas ingenuo. Las campanas doblan por ti. Y piensa que algunos creemos que ante la duda es buena la frase que nos recupera Antonio Gramsci de una idea de una tribu zulú. Es mejor avanzar y morir que detenerse y morir. I la veurà, aquesta organització, vostè? Aquesta que li demana als lectors?
Bueno, sí, he fet presentacions a Saragossa, a Madrid, a València.
Sí.
Hi ha molts republicans i hi ha molta gent que li agrada molt el que ha passat a Catalunya, sí.
Sí?
Sí, sí, clar.
I què diuen?
Home, bueno, ells estan en un ambient més complicat que el que vivim aquí, però la dinàmica és la mateixa, és a dir... hi ha dues generacions que s'han tornat republicans. Si hi hagués un referèndum a Espanya, avui guanyaria la República. Si votessin els menys de 60 anys, arrasaria els republicans, i no hi haurà cap referèndum a Catalunya perquè Felip VI, la seva àvia era de Juventudes Hitlerianes, la seva mare és molt reaccionària i la seva mare van perdre un referèndum a Grècia. Ara no sé si el 73 o el 74, la van perdre per el 73 o el 74%, i això pesa, i no hi haurà cap referèndum en aquest àmbit mentre hi hagi un monarquia. Això jo ho veig claríssim.
Clar, però el que no veig és de quina manera aconseguir que la monarquia no hi sigui.
Bueno, doncs aliança a tots els que volem una altra cosa, i amb l'impuls i l'onada d'un relleu generacional que hi existeix a tot arreu.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell.
Senyor Jordi Serra, no ho hem fet bé? És la versió de les Brigades Internacionals, aquesta de la vall del riu Vermell?
Molt no hi entenc, però m'agrada molt, i jo no ho sabia, això. Jo, com que no sé anglès, hi ha moltes cançons, diguem, en anglès, que a mi m'agradaven molt, 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 i que després, quan he vist les lletres i les he conegut, encara m'han emocionat més. Això és les Brigades Internacionals, Batalló Lincoln, efectivament, no? I el que passa que aquí teníem una mena d'empanada mental que es cantava a les esglésies i la gent no sabia exactament...
Va parlar de la batalla del Jarama, en realitat, eh?
Sí, clar, clar.
La vall del riu Vermell és de sang, aquest riu Vermell, perquè si no els rius no són vermells, eh?
Correcte. Sí, el grup de folk va fer una gran feina en el seu moment, en el Cisa, el Pau Riba, tots aquests, de traduir cançons revolucionàries, i aquí en diem cumbayàs perquè no sabem d'on venen.
We will set this valley free before we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember that valley of Jarama and the people that'll set that valley free.
A totes les persones convidades al divan els demanem cançons i els demanem també pel·lícules que els agradin.
T'estimo molt, Richard. I no suporto aquesta guerra. En aquest món de bojos tot és possible. Si no poguessis fugir, si alguna cosa ens separés, et portin on et portin, vagi on jo vagi, sàpigues que... Bésa'm com si fos l'última vegada.
Mira.
Per favor, toca-la, Sam. Pels bons temps.
No sé de què em parla, senyoreta Ilse.
No diguin allò.
Toca, el temps passarà.
Perdone, però no me'n recorde. La tinc molt rodellada.
Jo te la recordaré. Tarirà-tirarà.
Tarirà-tirarà. Què hi fa, la tele?
Bueno, aquí deixa'm fer-me una autocrítica, perquè si no la meva col·lega, la meva companya...
La Montse.
Criticarà, sí.
Ara jo estava ja a punt de col·locar la Montse aquí.
Perquè, a veure, jo no vaig mai al cine, sóc una persona muermo, no sé en català com es diria, però per la gent jo crec que ho entendrà bé.
Molt bé, molt bé, se sap què
jo
és.
Vaig molt poc al cine i llavors em queda molt poques pel·lícules, però aquesta és de les que sí que he vist diverses vegades.
40 anys amb la Montse, ja?
Sí.
Ens ha de dir com es fa, això.
Bé, ara diuen que la Generalitat en donarà la creu de Sant Jordi.
Però serà per això.
Sí, no, he tingut molta sort en la vida, francament, sí.
Què diria de la Montse?
Home, ha estat, diguem, durant tots aquests, bueno, 42 anys, però ja la coneixia abans, clar. I, diguem, una gran companya en la vida, diguem, i que hem canviat. Hem anat evolucionant amb els temps els dos i ens hem anat acompanyant els dos durant tot aquest temps. No?
La idea d'acompanyar-se a la vida, eh? Sí, company de vida.
Perquè
una
som diferents, anem canviant, tots donem voltes, ens anem retrobant, restablint altres maneres de relacionar-nos, de viure. No?
Jordi Serrano, al divan.
Exclusivament en podcast.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empujas como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
Paco Ibáñez, amb aquestes paraules per a Julià, a la seva filla. No ha tingut fills, vostè?
No, no.
I aquesta cançó ens l'ha triada?
Bé, a veure, m'emociona molt. Quan veu dir triar cançons, és difícil, això, perquè en la vida normalment, si no tens un programa com aquest, aquesta pregunta no te la fas.
Te la fan, eh?
No? I aquesta cançó sempre m'ha emocionat molt, sí, sí.
Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Quines persones han estat clau a la seva vida, senyor Serrano?
Ostres,
Aquesta tampoc li fan gaire, eh?
No. A veure, jo em sento més reconegut amb els personatges del 19 que del 20, no? Ramon Chauderó, Abdó Terrades, Roca Ferreres, Pi Margall, Teresa Claramunt, bueno, no sé, Amàlia Domingo, Ángeles López de Ayala, Ferrer i Guàrdia, molts. I normalment, com més el 19, Ramon Chauderó, més.
Al principi, a banda de les pel·lis i de les músiques, li hem demanat quins llibres ens recomanaria, i ens ha dit La gallina ciega, de Max Aude, o Dues Catalunyes, Jocs floralescos i xerons, de l'Àngel Carmona, de la Doris Lessing, El quadern daurat, Memòries de Kate Richards, que abans s'hi ha referit, d'Elias Canet, que l'hem esmentat, Massa i poder, El carretó dels gossos, de Mercè Núñez Targa, una catalana Ravensbrück, Desenterrar palabras, de Clara Valverde, Cosas que he callado, de Zarna Fisi, de Sigmund Freud, La introducció a la psicoanàlisi, d'Albert Camus, Cròniques, i de Salvador Pàniker, que hi parlàvem quan escrivia aquell Cuaderno amarillo.
Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás.
I si tingués una frase i mitja per posar en un autodiccionari, què posaria de vostè?
Ostres, és molt complicat,
això,
eh?
Això ja va ser l'un dels últims.
Sí, sí. Home, he intentat viure la vida com un lliure pensador. És molt complicat, he intentat ser coherent en la mesura del possible i de les contradiccions que assumeixes.
El millor que ha fet?
Home, viure la vida en positiu i intentar construir projectes col·lectius. I això, estic molt content d'haver-ne fet, sí.
Si tingués una segona oportunitat, què faria?
Home, faria molt diferent. El psicoanàlisi et dona una capacitat de plantejar-te les coses d'una altra manera. Jo he fet psicoanàlisi 10 anys i és com una segona mirada sobre les coses. Però no m'arrepenteixo mai d'aquelles coses que he fet jo i que després surten malament, perquè quan les prens les decisions no saps si et surten bé o surten malament. És després. El que sí que m'hauria agobiat molt, no sé com dir-ho, és a pensar què hagués passat si m'hagués atrevit a fer allò que no em vaig atrevir a fer.
Ah, finalment, que ens penedim d'allò que no hem fet i no pas del que hem fet.
I això,
fet,
en general, he fet bastant el que m'ha semblat.
I Jordi Serrano em diu, he portat una cosa, unes caixetes aquí que no sé què són, i que ara obrirem, que ho veus, aquí Susana ens ha obert unes caixetes.
Bueno, perquè jo tinc una afició als minerals.
Ah, sí, és veritat, i no n'hem parlat gens dels minerals.
És igual, però tampoc li interessa molt a la gent, però soc del grup mineralògic català i t'he portat dues cosetes.
Oh, mira!
Una és una fluorita d'Osor. Això
és bonica.
Serveix perquè quedi brillant la ceràmica, però també per els alemanys nazis la van fer servir, la d'Osor, per endurir l'acer. Val?
Endurir l'acer? Sí. O sigui, si és dur, l'acer. I l'altre?
Bueno, i això et porto una erinita, això no l'he collit jo, però una erinita, que això és un mineral de les avellanes, que és on feien el color blau del Pantocràtor,
de buit
a ull.
És preciós, eh? Sí. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, eh? I m'hi he posat allò, l'etiqueta escrita a mà. Això és un tresor, eh? Susana, foto, eh? Que això ho hem de posar a les xarxes. Senyor Jordi Serrano, gràcies per aquesta feina col·lectiva que ha fet. Gràcies per compartir-la també a través dels llibres i a través del divan. Això del divan ja veig que tenia sí, pràctica, eh?
Sí, sí.
Un cop a la setmana hi anava o dos?
No, tres.
Tres? Ui.
Quan he entrat aquí he pensat, a veure, no hi ha un sofà.
Sí, és que estem estudiant com fer-ho, perquè amb el divan, realment, els convidats, un cop els hi posem al micro, la veu sortir amb una respiració abdominal. Llavors el Santiso, aquests 10 anys propers de la seva vida, ho analitzarà. I a l'11 ho tindrem. Sí o no? Senyor Serrano, gràcies de debò i molta sort. Amb Susana Ortega, Josep Lluís Santiso, Sílvia Còpolo, al divan de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.